Sigues realista i exigeix l'impossible.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería. Si confundo tus caricias por camelos, si me mimas.
Al matí, a Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Taulí, el CEDIAP, disposa d'un equip de logopedes per acompanyar els infants amb problemes d'aprenentatge i també ajudar-los a aprendre a parlar. Així mateix, també donen claus a les famílies perquè posin el seu granet de sorra en aquest procés des de casa. Però estimular els infants a comunicar-se és una pràctica que els pot afavorir a tots, no només als que tenen problemes per comunicar-se. I per conèixer una mica més sobre el procés d'aprenentatge dels nens i rebre també alguns consells per fomentar-lo, avui parlem amb la Noemí Llevador, que és logopeda del CEDIAP. Bon dia, Noemí.
Hola, bon dia.
Primer de tot, els problemes d'aprenentatge del llenguatge són molt presents en els pacients que us arriben al CEDIAP?
Cada vegada més, sí. És una de les causes, un dels motius pels quals ens arriben els infants, ja siguin derivats pel pediatre o per les escoles bressol o per les escoles infantils.
I dius cada vegada més. Per què?
Ai.
No sé si és que es detecten abans els casos o que cada vegada hi ha més problemes per fomentar aquesta comunicació. Què és el que està passant?
Un dels motius podria ser per la xarxa de detecció, cada vegada és més extensa, cada vegada tenim professionals més preparats per detectar i per derivar. Altres motius podria ser també, per exemple, l'exposició sobre exposició a les pantalles. Altres motius podria ser no tindre els recursos de com podem afavorir aquest aprenentatge.
Déu-n'hi-do la llista, l'anirem desgranant al llarg d'aquesta secció, però també a banda de totes aquestes causes que poden haver darrere d'aquest alentiment, no?, en el procés d'aprenentatge, un infant que no pateixi cap mena de patologia o afectació física també pot trigar un temps determinat a aprendre a parlar? Dependrà d'aquesta estimulació?
Depèn de l'estimulació, també depèn del procés evolutiu de cada infant, depèn de les necessitats, de les oportunitats que tingui per practicar. La tasca que nosaltres fem pot ser una tasca que no només serveixi per aquells infants que ens arriben a nosaltres, sinó que per la majoria dels infants, com havies dit.
Molt bé. I què és el que hem de tenir en compte per estimular que un infant adquireixi tot aquest llenguatge?
Nosaltres ho enfocaríem en tres blocs importants que creiem que les famílies han de tenir en compte. Un bloc seria tot el que fa referència als hàbits i a les rutines, que són totes aquelles activitats que fem en el dia a dia de la mateixa manera, en el mateix moment, i que són activitats que podem aprofitar per anar estimulant tot el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. Per exemple, en el moment de vestir. És molt diferent si jo en el moment de vestir li dono la roba i vestixo a l'infant, que no pas si aprofito aquest moment, aquesta rutina que repeteix cada dia, i li dic els mitjons, les sabates, ara posem la samarreta, ara posem el jersei, i vaig donant oportunitats també a l'infant perquè ell vagi practicant, no només en donar el model, sinó que ell també pugui practicar. Llavors li podré preguntar, per exemple, i ara què posem? Posem els mitjons o posem les calcetes? Perquè ell pugui practicar i pugui dir aquella paraula d'aquell model que jo li he ofert.
O sigui que en aquest primer bloc, no, dels hàbits i la rutina, serien molt importants la constància i també la repetició, no, en aquesta interactuació amb el nostre nadó.
Exacte. Per què? Perquè els infants, a diferència dels adults, aprenen per motivació i per repetició. En canvi, un adult, si vol aprendre alguna cosa, pot posar colzes i memoritzar-la. Els infants no aprenen d'aquesta manera, no memoritzen. Els infants han de tindre una motivació, han de tindre un interès. I aquest interès l'hem de provocar nosaltres. I per provocar aquest interès, el que hem d'intentar és oferir un context a on l'infant també participi, que no només sigui unidireccional.
Clar, per això és important aquesta estimulació. Aquest era el primer bloc, però havies dit que hi havia tres, no?
Sí, l'altre bloc que nosaltres ens ajuda molt i que li donem molta importància és tot el referent als contes. Per què? Perquè els contes és un suport visual. Llavors, evidentment, els infants, l'adquisició del llenguatge la fan de manera evolutiva i és una adquisició que, com bé deia abans, ha d'estar molt basada en la pràctica, en tindre l'oportunitat per comunicar-me. I els contes és un suport visual, un reforç visual, que ens dona aquella oportunitat per treballar tot aquell llenguatge que ens ofereix la imatge. Sí, per que això els contes i triar un conte adequat per l'infant que tinc a davant és tan important.
O sigui, hem de tenir en compte que som molt bons aliats, però sí que també hauríem de tenir clar els criteris, no? A l'hora d'escollir, doncs, els contes perquè els infants aprenguin a comunicar-se. No sé si també ens podries donar algunes pistes, no, de quins són, doncs, els contes, no, que hauríem de tenir presents segons l'evolució del nen, segons l'edat.
Sí, mira, no parlaríem tant d'edats. A nosaltres al CDIAP no ens agrada parlar d'edats perquè depèn també molt del nivell evolutiu de l'infant. El que nosaltres a l'hora de proposar quin tipus de contes necessitem pel nostre infant ens basem molt en això, en que és un conte relacionat amb el nivell que el meu infant té. Llavors, el primer tipus de contes que necessitem són contes d'imatges, són contes de vocabulari, on no hi hagi una història, perquè els nostres infants, primer, abans d'arribar a la història, primer necessiten aquell vocabulari. Llavors, primer tipus de contes que necessitem són contes de vocabulari.
Molt bé.
El següent tipus són contes on ja hi ha unes imatges on passen coses, on hi ha accions.
Val.
I aquí ja treballem l'estructura de frase, on hi ha el verb. Sí? Així com nosaltres la paraula poma la podem aprendre, la podem ensenyar, tocant, menjant, manipulant una poma, ja sigui de joguina, ja sigui de veritat, un verb no el podem tocar. Llavors, un recurs fàcil per treballar l'estructura de frase i el verb són els contes on hi ha imatges que passen coses, sense història encara. Simplement descripció de la imatge. Després, el següent tipus de conte que ens aniria molt bé ja serien aquells contes on sí que hi ha un relat, ja hi ha una història. Però aquí no ens serveixen qualsevol contes. Els primers tipus de contes on hi ha una història, necessitem contes que diem acumulatius o repetitius, que són aquells contes que les escenes, l'estructura sempre és la mateixa. Per exemple, la rateta presumida, per posar un exemple perquè ens entenguem, vale?
Sí, perfecte.
Hi ha un inici on necessitem un llenguatge, una estructura de frase, el nus, l'estructura tota l'estona és la mateixa, l'únic que canvia és el personatge, l'animal i el soroll que fa. Però l'estructura és la mateixa. D'aquesta manera, per l'infant és molt més fàcil d'entendre i d'expressar. i al final l'estructura final del desenllaç de la història, sí?
Llavors penso, suposo que és molt útil explicar el mateix conte, no? Diverses vegades, no sé si també hem d'agafar doncs l'hàbit de repetir doncs el mateix conte i també si l'hem d'explicar sempre sencer o no.
Sí, i a més has dit una cosa molt important, el conte l'hem d'explicar, importantíssim. Els contes en la primera infància, més que llegir-los, els hem d'explicar. Per què? Perquè l'objectiu final és que l'infant me'l retorni a aquest conte. Per tant, l'infant no sap llegir ni li toca llegir. Si jo li llegeixo un conte, per ell és molt més difícil que me'l retorni. Amb la qual és importantíssim que quan hem d'explicar un conte, l'expliquem a través de la imatge. Les lletres no ens interessen. Ens interessaran si jo no em sé el conte i per saber què d'explicar me'l llegiré. Però per mi, no a l'hora d'explicar-lo a l'infant.
I, clar, estic pensant en el que li diem als infants en el dia a dia, n'hi ha prou, entenc, perquè aprenguin doncs, el llenguatge, cal dedicar-hi també doncs, un temps a totes aquestes activitats específiques, no? Per exemple, doncs, a la rutina a l'hora de començar el dia, no? De vestir-se, el que comentaves doncs, a l'hora del conte.
Clar. Clar, perquè què ens passa? Moltes vegades amb aquests infants que tant la comprensió com l'expressió no acaba de funcionar del tot correcte, moltes vegades el que ens passa és que aquests infants, com que tenen aquestes dificultats, són infants que els hi és més fàcil estar sols, no demanar-te. Són infants que poden acabar sent autosuficients. És molt diferent ser autosuficient que ser autònom. Un nen autosuficient és aquell nen que jo vull una galeta i si ara he de venir, te l'he de demanar i t'he de dir, tinc gana, vull una galeta, me la puc menjar, em costarà molt. Llavors el més fàcil és agafo una cadira, m'enfilo al marbre, obro l'armari i m'agafo la galeta.
Clar.
Llavors, això és el que hem d'intentar no evitar. I per això és molt important el que deies d'aquestes rutines, d'aquestes activitats. No cal que provoquem, no cal que diguem, vinga, va, ara anem a seure i anem a treballar el llenguatge. No, hem d'aprofitar totes aquestes rutines que tenim en el dia a dia per anar provocant aquestes interaccions, aquest interès per comunicar-nos.
I m'imagino que és important també que l'infant també vegi la boca quan parlem, no? Els nostres gestos, no? Que enfatitzem, també és important.
Exacte. Per què? Perquè quan jo li estic donant el model, he d'intentar de cridar-li l'atenció i que miri perquè observi tot el que jo estic movent perquè ell em pugui imitar. Igualment, per cridar-li l'atenció i que estigui pendent del que jo li estic oferint, del model que li estic oferint. Clar que ens passa ara, les mascaretes. Hem d'aprofitar molt les famílies a casa per treballar molt llenguatge i comunicació. Per què? Perquè si van a l'escola, les mestres porten la cara tapada. Les logopedes al CDIAP, les logopedes, terapeutes, tothom, anem amb la cara tapada. Llavors, estan perdent molta informació els nostres infants. Tots aquests infants que estan en explosió del llenguatge, el fet de no veure'ns és un hàndicap pel seu desenvolupament. Llavors hem d'intentar una mica compensar amb tota la feina que puguem fer des de casa, que evidentment a casa les famílies no portem la mascareta.
El que passa moltes vegades a casa, no, és que un recurs fàcil és oferir les noves tecnologies, els dispositius als nens, no, als infants. Això, com comentava al principi, no, tampoc no ajuda, no?
No, no ens ajuda. A veure, les noves tecnologies és un recurs que s'ha de saber, és un recurs molt bo, molt motivador, que evidentment és un reforç visual i que, per tant, això ens ajudarà en l'adquisició d'aprenentatges en l'infant, sí? Però de la mateixa manera que és un recurs molt bo, pot ser contraproduent per nosaltres, pels nostres infants. Per què? Perquè la pantalla no espera res de mi. Llavors, aquí no hi ha comunicació i tampoc no hi ha esforç, perquè si a mi em surt alguna cosa a la pantalla que no sé fer o que no tinc ganes de pensar, que no m'hi vull enfrontar, amb un simple cop de dit, allò desapareix. I no hi ha intenció comunicativa, perquè jo no he de compartir res amb ella, ni ella espera res de mi, ni compartirà res amb mi. Per tant, són moments que estem perdent en l'excés de l'ús de les pantalles, són molts moments que estem prenent d'interacció, de comunicació i d'aprenentatge.
Llavors entenc que s'han d'utilitzar doncs, aquestes tecnologies no com a joguina, no? Sinó també doncs, a intentar utilitzar-les perquè puguin aprendre.
Exacte, exacte. Llavors, l'estoneta que els hi oferim, la tablet, el mòbil, la pantalla, ha de ser una estona compartida, que entre els dos anem comentant què és el que surt, què és el que veiem. Evidentment, sabem que és un recurs fàcil per a aquells moments del dia a dia que he de fer 10.000 coses alhora, que he de fer el sopar, que he de rentar, he de fer la dutxa amb el germà petit. Llavors és un recurs fàcil per tindre l'infant quietet i tranquil, sí? Però com la Nutella. Oi que no podem menjar Nutella matí, tarda i nit? I cada dia, doncs les pantalles igual, amb coneixement. Tenint un control de quin ús n'estem fent.
Això és important, eh? L'ús que en fem, tot i que hi ha experts que doncs, apunten que no els hi hauríem de facilitar doncs, a dispositius mòbils o tabletes abans dels 2 anys. Està d'acord?
Sí, i fins i tot els últims estudis diuen que hauríem de no oferir-los-hi, ja diuen, fins als 6 anys. Clar, una cosa és el que ens diuen i l'altra també
la realitat,
és la realitat,
no?, del dia a dia.
Exacte. Llavors, com a famílies, també hem de ser conscients de que hi ha moments del dia que no hi ha un altre. ¿Vale? Sí que amb un infant de menys de 2 anys, una pantalla és que del 0 als 2 és tan important el contacte perquè és la base, el contacte, la comunicació, la reciprocitat. És importantíssim la base per lo que vindrà després, perquè l'infant trobi la utilitat d'aquesta comunicació.
Clar, i quan comencen a parlar, els infants diuen sovint paraules malament, no? O les confonen. Què hem de fer quan passa això? Els hem de corregir, no els hem de corregir?
Vale. Importantíssim no fer-los i veure que ho estan fent malament, perquè quan ells fan els primers intents i possiblement fallen, si nosaltres els hi fem notar que ho estan fent malament, lo fàcil és que facin un pas enrere i no s'atreveixin per por a equivocar-se. Llavors, no els hi hem de fer veure que ho fan malament i hem d'evitar dir-los-hi no es diu així, es diu així. Perquè aquest no, al cap dels dies són, al cap del dia són molts nos. Llavors, això fa que l'infant no es vulgui atrevir i, a més, si tu li dius no, xoxe no, es diu cotxe, clar, tu li estàs donant els dos models, l'incorrecte i el correcte. A nosaltres no ens interessa mai donar el model incorrecte. Sempre hem de donar el model correcte. Llavors el corregirem dient, el cotxe, tu vols reforçant, el cotxe, clar. On està el cotxe?
I també doncs, hi ha alguns pares que opten per, per no donar al seu fill l'objecte, no? Fins que no diguin bé doncs, el seu nom. Això ho hem de fer? O sigui, si ens diuen el cotxe malament, no li hem de donar el cotxe o sí que li hem de donar? Com ho hem de fer?
Hem d'evitar posar en situacions difícils als infants. Les, els pares, les mares, les famílies hem de ser facilitadors de la comunicació i el llenguatge, no hem de ser exigents. Per tant, jo no puc exigir de fins que no m'ho diguis bé, jo no t'ho dono, perquè llavors estem posant en una situació molt difícil a l'infant, perquè l'infant és el primer interessat en voler-se comunicar o en voler fer bé les coses. Per tant, si no ho fa bé, no és que no ho sàpigui fer, és que no ho pot fer.
Clar, és un procés evolutiu, no? Com comentaves, requereix un temps i una constància i una pràctica. De fet, els logopedes també recomaneu l'estratègia de la doble alternativa. En què consisteix?
Sí, aquesta estratègia és molt bona i és molt útil perquè quan jo intento que l'infant practiqui, no n'hi ha prou en donar el model, sinó que amb la doble alternativa el que faig és facilitar el context perquè ell ho practiqui. Llavors, és important no fer preguntes tancades. Què vols el cotxe? Perquè llavors ell ens dirà sí o no. Jo vull que practiqui la paraula cotxe. Llavors, jo agafaré el cotxe, jo ja sé que vol el cotxe, però agafaré el cotxe i agafaré el tren i li diré, què vols? Vols el cotxe o vols el tren? I amb la doble alternativa ajudo a que l'infant agafi l'opció correcta i pugui practicar i pugui dir la paraula.
I què és el que podem fer perquè un infant presti també doncs, atenció a les paraules que utilitzem per anomenar les coses? No sé si ens hem de posar també els objectes a prop. Com ho hem de fer? Quines pistes ens donaries?
Clar, llavors, si jo li vull oferir el cotxe i li vull oferir el tren, el que dèiem abans, és molt important que l'infant miri com nosaltres movem tota aquesta zona, com ho fem perquè ell ens imiti. Una estratègia que podem fer servir és la de posar-nos els objectes a prop de la cara per cridar-li l'atenció i perquè vegi que nosaltres ens estem dirigint amb ell i, a més, vegi com nosaltres movem tota aquesta zona perquè ell pugui fer la imitació correcta. Important, objectes a la cara per cridar l'atenció i perquè vegi com nosaltres ho fem.
Clar, perquè al final, doncs, amb aquesta imitació són com esponges, no? També, doncs, els nens i això, doncs, ajuda en el seu aprenentatge. En aquest sentit, ara estic pensant en el tema de les cançons, no?, que ens poden servir perquè els nens també, doncs, agafin part d'aquest vocabulari, però suposo que també hem de vigilar, no?, amb el tipus de cançons que a vegades podem escoltar els pares.
Sí.
I amb el missatge, no?, que després veus algunes repeticions que fan alguns nens, no?
Sí, què ens passa? Què ens passa? Ara, per exemple, està molt de moda els TikToks, les coreografies als TikToks, sí?
Totalment.
Cada cosa en el seu temps. Què vull dir amb això? Els TikToks estan molt bé, l'expressió corporal fent coreografies estan molt bé, però les cançons escollides per fer aquestes coreografies possiblement no són les més indicades per les edats evolutives dels nostres infants, perquè quan tu ensenyes una cançó, el que intentes és que l'infant entengui què és el que està cantant, quina estructura de frase, quin vocabulari està escollit. Per tant, entre triar una coreografia d'una cançó d'aquestes músiques més per adults a unes cançons coreografies dels grups aquests infantils que estan... Són cançons molt pensades, molt ideades, molt escollides. Tamar i Gelabert, el Chip Chap, els Penguins, el Pot Petit, Canta Juegos... Tots aquests grups musicals infantils que també tenen les seves coreografies, és molt més indicat i molt més favoridor pel desenvolupament de l'infant utilitzar aquest tipus de música que no les músiques modernes o més d'adults.
O sigui que al final és com tot, no? Igual que ens comentàvem els contes, doncs tenir aquesta supervisió com a adults, no?, per veure quins missatges poden arribar i com els nens després es comunicaran amb nosaltres. Quins indicadors també ens poden donar pistes que el nostre fill no se sap comunicar bé, no? Per exemple, doncs, als infants que aprenen a fer-s'ho tot per no haver de demanar res, podria ser un cas?
Sí, és el que dèiem d'aquests infants autosuficients, sí? Que són infants que, que prefereixen autoabastir-se per no haver d'accedir a l'adult o a l'altre interlocutor. Aquesta seria una senyal d'alerta. Un altre senyal d'alerta és saber si l'infant realment ens escolta bé. Hem d'assegurar-nos de que a nivell auditiu tot està correcte. Si tenim alguna sospita que l'infant no acaba de sentir-hi bé, que hi ha sons que no reaccione, que no gire quan el cridem, és important comentar-ho al pediatre i que el pediatre faci la valoració pertinent si ha de fer una derivació o no a l'otorrino.
Totes aquestes pistes seran doncs, indicadors, no?, per buscar la informació i l'assessorament també dels professionals. També volia, per acabar, perquè ens queden dos minutets, el tema dels jocs, no?, que no hem parlat, però suposo que també hi ha jocs que ens ajuden o estimularan aquest aprenentatge.
Sí, els jocs és importantíssim, perquè quan l'infant està jugant, i ja podem jugar des del primer moment, des de molt petitets, quan l'infant està jugant, és una estona que ell s'ho està passant bé. Ha de ser una estona de joc divertida. I quan l'infant s'ho passa bé, està motivat. I si hi ha motivació, hi ha ganes d'aprendre. I aquesta motivació ens obre les portes a l'atenció. I si hi ha atenció, hi ha molta més facilitat d'adquirir qualsevol aprenentatge i entre ells el llenguatge.
Evidentment.
Per tant, jugar, importantíssim.
Importantíssim, que a vegades ens oblidem i el joc és un aprenentatge total per despertar la imaginació, per cultivar tot aquest aprenentatge, aquest vocabulari que ens comentava doncs, ara la logopeda del CEDIAP també, la Noemí Llevadó. Moltíssimes gràcies, Noemí, una abraçada i gràcies doncs, per passar pel Fem Salut del Partaulí de Ràdio Sabadell a través de la 94.6 i també, com sempre, com fem els dimarts, a través doncs, de l'estreaming d'Instagram del compte del Partaulí i també de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.